La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 27 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que avui es posa les cadenes per arrencar. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes i també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui descobrirem com s'anomenen les parelles d'enamorats en altres països.
Oi, que maco.
Sí, molt, perquè pels que teniu la sort d'estar en aquest moment tan dolç, com us referiu a la vostra parella? Utilitzeu les típiques expressions com ara amor o sou encara més ensucrats i us referiu a ell o ella com la meva posseta dolça? Doncs sigui com sigui, aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravana de la caravana.
I de possetes dolces. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Doncs avui a la pregunta del dia ens endinsem de ple en el debat de la tecnologia ha d'anar de la mà de la lluita contra l'emergència climàtica. Avui comença el Mobile World Congress a Barcelona i volem saber si la gent del carrer creu que se'ns està anant de les mans la innovació o si ens pot ajudar a millorar i a cuidar el planeta. En parlarem de tot plegat amb Jordi Vigues, periodista i activista climàtic.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i per tant toca saber per on passarà l'actualitat d'aquesta setmana i de què haurem d'estar pendents.
I avui ho farem amb el professor de la Universitat de Barcelona, politòleg i sociòleg Xavier Torrents, que parlarem de les 62 morts de persones migrants al Mediterrani, de l'extrema dreta o del Mobile World Congress, que avui comença la seva primera jornada a Barcelona.
Per cert, que a partir de 3:45 de la tarda, amb qui també parlarem és amb Sílvia Muñoz, que està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pendent del que pugui declarar avui Laura Borràs. Ens en farà 5 cèntims de tot plegat. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet,
que com sempre ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà algunes de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya.
Això sí, abans ens preguntarem qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Avui ens visitarà l'estudi La Virat, una persona no binària del col·lectiu Lobby Trans per abordar la situació de les persones transsexuals. Entenem com a societat què significa ser una persona transsexual? Es vulneren els seus drets en ple segle XXI? Doncs aquesta serà una entrevista on també abordarem la notícia que va colpir la població la setmana passada a Sallent.
I a la darrera hora de programa, Andreu, parlarem de filosofia i d'òpera.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà sobre el fracàs de la felicitat. I a més, aquest dilluns també ens visitarà la directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova per parlar-nos d'un dels genis més prolífics de tots els temps, Antonio Vivaldi.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de saber, Andreu, a qui has estalquejat un dia com avui.
Doncs avui, gir dels esdeveniments.
Ai.
Avui he decidit, ja que torne amb nosaltres, estalquejar en Francesc Marginet.
Ai, que bé.
Ai,
sí, sí.
Mita'l.
Nosaltres, que el coneixem, sabem que és tot un personatge, i vosaltres, oients, si l'heu escoltat també, us n'haureu adonat. Doncs bé, aquesta bogeria es reflexa bastant a la perfecció en el seu Instagram. És a dir, publica allò que vol, que li doni la gana. Això sí, sabeu la mania que tinc jo amb els peus?
Sí.
Però és que crec que és la primera persona que he vist i la primera vegada que veig en un Instagram la planta dels peus.
Uf.
Que no sé si hi ha cosa més lletja del cos humà que la planta dels peus.
Segurament, hi ha cosa més lletja.
Mira, hi ha gent que diu els genolls, però jo crec que són la planta dels peus. En fi, dit això, em fa bastanta gràcia els vídeos que va penjar durant la pandèmia, com si d'una websèrie es tractés fent vida al pis. Es deia Va com va i la protagonitzava, òbviament, amb la seva parella, que sí, a la dutxa, a la terrassa, al menjador, i va arribar a tenir 10 capítols. Ara bé, després de la pandèmia, no ha parat de penjar material sobre les seves obres de teatre, les que ha participat, i mai n'havia publicat més de 2 publicacions de la mateixa. Fins ara, que clar, compartint escenari amb una de les grans, com és Emma Vilarassau, doncs jo també ho faria, la veritat.
I Jordi Bosch.
I també Jordi Bosch,
efectivament. Que podeu veure precisament al Teatre Lliure fent aquest Tots eren fills meus.
Sí. I, d'altra banda, us he de dir que de petit ja feia cara a trapella. I és que ho dic per les fotografies que va penjar el setembre del 2021 del que semblava la seva comunió. També us dic que és un tema que hem de parlar, de les fotografies que et fan per la teva comunió. Perquè tenen bastanta tela, de vegades.
A vegades però, sí, a vegades sí.
Sí, dic dels fotògrafs, més aviat. O sigui, aquella sessió de fotos que et fan dies previs.
Ara.
Sí.
Que sembla que no hagis trencat mai un plat.
Exactament.
Totalment.
En fi, però perquè cada dilluns i sempre que ve ens treu un somriure, jo l'aprovo.
I tant, aprovadíssim sempre, Francesc Marginet. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, crec que no en som prou conscients, i jo encara menys, de l'addicció i la necessitat que tenim d'estar connectats tot el dia. I és una cosa que només te n'adones quan el mòbil et deixa de funcionar i, per tant, et quedes sense mòbil fins a nou avís. O, per exemple, en el meu cas, aquest cap de setmana, quan te'n vas a Andorra i perquè la companyia no te la clavi, decideixes passar del mòbil durant tot el dia. I t'he de dir que ho passes realment malament, perquè estàs sempre buscant aquell punt de wifi per estar al tanto de tot.
Ho has passat malament, amb un spa?
Sí.
Molt malament.
Qüestions queixades.
No, jo parlava després de l'espa.
Sí. També es passa molt malament després de l'espa. Què ho dius?
Doncs mireu, avui ho diu els seients que hi ha a les parades de bus. A veure, entre els que estan abunyegats i els que no hi toques amb els peus a terra, sembla una broma de mal gust.
Però tu has vist aquests seients dels busos nous, que són espectaculars?
Quins busos?
Tu em parles d'urbans o interurbans?
Jo parlo dels interurbans, però de les parades de bus,
No de les parades?
Sí.
Val.
Dels de dins del bus.
Val.
Que sempre hi ha alguna cosa
per
criticar.
Sí. Els de les parades del bus, si n'hi ha.
Ah, efectivament, perquè n'hi ha moltes que no n'hi ha. Sí.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, l'altre dia em va sortir les notificacions de Twitter que un jugador de futbol del Rayo Vallecano estava escrivint a Twitter que necessitava trobar la dona que va ser evacuada de l'estadi després de rebre un cop de pilota d'ell mateix.
Ah?
I em fa molt feliç veure que encara hi ha gent educada i que es preocupa, i sobretot en el món del futbol. Sí, i de fet, la història acaba bé perquè va trobar aquesta dona i estava en perfecte estat. Sí. A mi aquesta història em va fer molt feliç de veure com gent del futbol doncs també es preocupa per l'altra gent.
Sí, home,
que
sí,
no
que
només
no.
Són ells. Per què saps?
No? Propòsit, què?
Doncs he anat a Andorra i us he de dir que no he gastat tanta benzina com em pensava, la veritat. A més, Andorra torna a estar més barata. Així que tot perfecte.
Hem omplert dipòsit,
Efectivament, sí.
I nou propòsit?
Doncs us he de dir que el meu propòsit és passar-me les fotografies del mòbil a l'ordinador, o on sigui, perquè ja fa temps que m'estic quedant sense memòria i vaig borrant coses, però és que sabeu que jo tinc un toc, que es diu una mica el síndrome de Diògenes, que no puc borrar-ne més. Així que he de buscar una alternativa, tot i que no és que m'agradi massa, perquè jo necessito tenir sempre a l'abast i ràpid les meves fotografies.
Gràcies, Diògenes.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Minut i mig, ja arribarem i passaran 10 minuts de les 3 de la tarda, que he rebuscat, m'ho he fet jo, això.
Molt bé, Joan.
Fatal.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, que ens portes avui a la cara B?
A veure, doncs avui per començar porto una d'aquelles notícies surrealistes. Sabeu que t'has de llegir un parell de vegades per dir és real, aquestes coses passen?
Sí.
Doncs aquest tipus de notícia. Molta atenció, Posem música així d'intriga. Vale. És que el titular és potent. Ai. Vale, és per...
Què ha passat?
Baixem volum? Va. Una dona... Ara, dic baixem volum i en José me'l puja. Va, no, atenció al titular. Una dona cau d'un sisè pis, s'aixeca...
Com?
I torna caminant a casa seva sense ni una rascada. Què us sembla?
Però molt o sigui, aquest sisè pis seria un baixos.
No és fake, eh?
No
és fake. Veritat,
sí. Però d'un sisè pis real.
Ara us explicaré més o menys quants metres hi havia, però, bueno, surrealista, no? Només d'escoltar el titular.
Sí.
Clar, com us acabo de dir, m'he hagut de llegir la notícia més d'una vegada per confirmar que el que llegia no era una fake news, perquè en circulen moltes, i des d'aquí reivindiquem que no volem fake news.
Ara.
I, repeteixo, insisteixo, cau d'un sisè pis i torna a caminar a casa seva sense ni una rascada. Em sembla surrealista, perquè jo a vegades estic netejant el pis, em dono contra el llit i em surt un blau, sí, que sí, sembla sí, Avatar. Sí, sí. Oh, I aquesta dona cau d'un sisè pis i no es fa ni una rascada.
O caus pel carrer i sembla que t'hagis obert el cap.
És fort, és fort. Si anem al detall, en aquest cas, i tal com publica avui La Vanguardia, la protagonista de la història és una dona de Kazan, que és la capital de la República Russa de Tar... A veure si ho direm bé, Tatarstan, val? I que, tal i com us deia, doncs va saltar d'un sisè pis d'un edifici residencial i acte seguit es va aixecar i va tornar a casa seva.
Mare Déu, però és la dona gat.
Sí,
saps allò mínim, que cauen sempre mínim, amb les potes cap avall?
Mínim. De fet, no m'ho invento, això. Així ho demostra un vídeo del moment que s'ha fet viral en qüestió d'hores a les xarxes, on hi podem veure perfectament la dona de 42 anys sortint del seu balcó i saltant sobre un bloc de neu des d'aproximadament uns 20 metres d'altura. És a dir... Poc no és, eh?
No, 20 metres és...
És
altura.
I clar, tal i com us deia, doncs per sorpresa de tots, després de la seva caiguda, doncs un conserge, que va ser testimoni de l'incident, que també et dic, vaya susto.
Sí, home, sí.
A veure com una dona cau.
La del sexto ha caído.
Sí, sí. Doncs el conserge la va ajudar a aixecar-se. Tot i això, la dona, coberta de neu, això sí, va demanar a l'home, doncs, que li obrís la porta del vestíbul per tornar a casa seva. És a dir, molt tranquil·la, molt tranquil·la.
Amb el pijama, me l'imagino.
I aquesta, és evident, és una seqüència surrealista, no?, que per sort ha quedat gravada gràcies a unes càmeres de seguretat de l'edifici del davant, que mostren com la dona, doncs, es tira del balcó. Dic per sort perquè si jo us explico això sense la prova del vídeo, segurament no em creieu.
Clar.
No? I per sort també perquè està bé i no li ha passat res. Ja per acabar, dir-vos que tot i que la dona aparentment no es fes mal amb la caiguda, doncs, els presents van trucar a la policia local, és evident. I en aquest cas, quan els agents van arribar, la dona els hi va explicar, i molta atenció amb la seva resposta, perquè és surrealista, que s'havia quedat tancada en una habitació del seu pis perquè la porta s'havia quedat encallada. És per això que va decidir sortir a l'exterior a través del balcó per després doncs, poder tornar a accedir al seu domicili saltant al buit. És a dir,
home,
no és més fàcil cridar?
Compte.
Pregunto.
Clar.
O trucar als bombers.
Exacte, trucar
sí,
als bombers.
Sí, però jo he pensat, si es va quedar tancada, potser no tenia potser cap no tenia... telèfon.
Ja.
En mans, però no... Cridem, no? No, avisem, però crec que tirar-te d'un balcó de 20 metres no és gaire la solució. I va tenir molta sort que hi havia un bloc de neu i perquè si no aquesta dona potser no ho
va. Home, jo crec que s'hi va tirar conscient, no, en el bloc de neu aquest. Vull dir,
clar, però va tenir la sort.
Tot i això, nois i noies, encara que veieu neu a casa,
no us tireu. No, sisplau, crideu.
No saps què pot haver-hi sota aquell bloc de neu. No, potser hi ha alguna cosa, saps?
Que pots caure malament i et pots fer molt de mal. I res, volia destacar aquesta notícia perquè és molt forta, escolta'm.
Més cosetes, va.
Sí, va, en un dia com el d'avui també us vull parlar del que mou el món. I què és el que mou el món?
Home.
Què és?
L'amor, sempre.
L'amor.
T'estimo molt, jo
pintus de color.
M'agrada molt aquesta cançó.
És bonica, de l'Alexandre Busto.
Una versió de Maite Saitú.
Sí, correcte. Sí. En aquest cas, avui m'he trobat amb una notícia, us he de dir de fa uns dies, que parla dels sobrenoms més populars que utilitzen les parelles d'enamorats de cada país. Ai. Abans de res, si teniu parella, si no imagineu, com li dieu o com li diríeu si en un futur en teniu? Quin és aquest apodo, no? Que es coneix?
Jo, si surto de cookies, amors i coses d'aquestes, millor.
Si surts.
Tot això a mi no m'agrada.
I què t'agrada, tu?
No ho sé. Carinyo.
Però vols surts?
Tampoc,
no soc tant de carinyo, veus?
No. Tampoc. No, soc molt d'animalets.
Vida, sí. Jo
animalets?
A mi m'agraden els
animalets. Ara en parlarem.
Sí, m'agraden els animalets.
Però tu, Nina, per exemple, que tens parella, com li dius?
Vida.
Sí,
vida.
Sí, vida li dic molt. Sí.
Vida. Tu, Pau?
Jo, si tingués, li diria vida. Carinyo, sí, jo crec que cauria. O amor, també.
Andreu?
Ja he dit carinyo, és que no he tingut parella.
Jo ara que tinc gat li diria gatete, per
gatete.
Exemple.
Gatete.
No? Ratolinet.
Bé, sí, tots aquests sobrenoms ens poden agradar, més o menys, però em semblen normals, no dir carinyo, dir amor, dir vida. Sí. Val, doncs molta atenció amb quins sobrenoms es criden, s'anomena les parelles d'enamorats d'altres països perquè al·lucinareu. Val, en primer lloc tenim Itàlia.
Home.
Teniu alguna idea? Tu, Joan, que ets
amore,
tan fan d'aquest...
Amore ho diuen molt.
Amore, però hem d'anar més enllà,
No amore mio.
O fan diminutiu, molts diuen amo.
Val, doncs error, eh? En aquest cas, un dels sobrenoms més populars d'aquest país és, i m'agrada molt, il mio piccolo microbo.
Home.
Ui. Que vindria a ser el meu petit microbi. A mi m'agrada perquè l'italià és un, per mi és un idioma molt atractiu, no? A veure, és veritat que molts poetes defineixen l'amor com una malaltia. No ho dic jo, ho diuen els poetes. No, Andreu, no facis així.
Sí, sí, no, molt bé, molt bé.
Per tant, si tenim en compte en aquest context, aquest enfoc, doncs tindria un sentit que a Itàlia el més habitual sigui anomenat per ell com un microbi. Sí, us agrada?
Sí, sí, sí. Sí, a veure, en català no, saps?
No, però, en català no sona bé, oi?
Però soni maco.
Com hem dit, això? Il mio piccolo microbo. Ah, no sé si es diu microbo o... O
microbo.
Bueno, ens agrada.
Sí, ens agrada. Sí, sí, sí,
aprovat,
tot el que soni en italià ens agrada. Sí.
En segon lloc tenim la regió autònoma de la Xina, el Tibet. Val? En aquest cas, pels d'allà l'amor és un verí.
Ai.
Val? Connotació negativa. Sí. Per això al Tibet el sobrenom més comú entre els enamorats és, en tibetà, a veure si ho diem bé, Ningudula.
Oi.
Ningudula. Escolta'm una cosa, ai, potser és lleig, deixis a la teva
parella. Què significa?
Oh, la petita Ningudula. No ens agrada, no,
no
ens agrada.
No, no.
Això, la traducció vindria a ser el verí més honorable del meu cor.
Ai, doncs és maco.
Ai.
Tendre,
ai.
Tendre.
Sí?
Tendre i tòxic a la vegada.
Sí, 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 exacte. Sí.
Ostres.
Ai.
Aprovem o no?
Sí, aprovem, aprovem.
Escolta'm, és com que avui fa tan fred i estem una mica apagats, us portava això perquè us animeu, eh?
Vinga, va, doncs aprovem.
Jo l'aprovo.
Sí, home, sí.
Doncs seguim, en tinc més. En aquest cas anem fins a Finlàndia.
Sí.
I és que allà els hi agrada comparar l'amor amb la cuina.
Ah, que bé.
Ah, ara està molt bé. En aquest cas, les parelles utilitzen molt el terme muru, és a dir, com nuru, però memo, muru, que significa molla de pa. El per què? Doncs perquè diuen que el pa és bonic i gustós. Per tant, ets una molleta de pa, Joan.
Ai,
que maco.
Sí, sí, m'agrada molt.
Sí,
molt.
Aprovadíssim, eh?
Sí, sí, també.
Us els esteu apuntant, eh?
Molt, molt.
Sí,
aquest,
m'encanta,
no me l'apunto, aquest me'l subratllo.
Muru.
Però és que, a més, també la molleta de pa...
Muru.
És maco en català,
caurà,
també.
Sí, molleta de pa.
Ets una petita molleta de pa. Escolta'm, que bé.
És maco.
Sí, sí, sí.
Que bonic.
Aquest caurà.
Ara volem fins a Holanda, val? Perquè diuen, no ho dic jo, que les patates fregides es van inventar a Bèlgica o França, depenent a qui li preguntis. El que està clar és que Holanda, país veí, doncs van arribar amb molt poc temps d'inventar-se, perquè, atenció, els enamorats s'anomenen entre si petita patata fregida. M'encanta. M'encanta, molt bé.
És que les patates fregides estan molt bones.
Sí, sí, sí. Petita patata fregida. Anem a menjar patates fregides.
A més, la patata és el cor.
Clar.
Ah, és veritat. Bona observació. Ens agrada.
Està molt bé, està molt bé.
I ja per acabar us porto dos països més. D'una banda, si viatgeu a Noruega i us enamoreu i la persona en qüestió es diu Pus, com un granet...
Com?
Perdó, és que m'he liat, eh? A veure, si vosaltres viatgeu a Noruega i de cop, imagina't, l'Andreu s'enamora i de cop estan fent una copa i li diu... Pus! No, home, no, no ens espantem, pus, no és res despectiu, eh? En aquest cas, nosaltres coneixem el pus com els granets.
Sí, sí.
Però pus, i Joan, aquesta va per tu, és gatet.
Ai, mira.
Val? Per tant, es diuen pus.
El meu petit pus.
El meu petit pus. Sí.
Mira'l, mira'l.
Per tant, és un sobrenom d'enamorat que també utilitzen el... utilitzen.
Està molt bé.
Està molt bé.
Però saps el maco que ha de ser avui quedar amb algú i dir-li petit muro? A que no sabies que això ho diuen a Finlàndia.
Muro és molt...
No, no.
Home, clar, llavors s'enamora encara més de tu, eh? Perquè fas una classe aquí de cultura.
Com deies?
Muro.
Petit muro.
Muro, eh?
Muro. Sí. Va, ja per acabar anem fins a Suècia, perquè allà els suecs utilitzen molt el sobrenom amorós Sotnos.
Sona grec, això.
Sí. Voleu saber què significa?
Sí, i tant.
Doncs nas bonic.
Ah!
Per tant, opten aquest sobrenom per referir-se... És com dir nosaltres en català, i el meu nasico bonic. Sabeu?
Ai, el Nassar.
Bueno, en català una mica...
Bueno, no sona tampoc malament.
Em quedo amb el suec.
Sí.
Sí?
Sotnos.
Res.
El suec és una mica lleig, eh, l'idioma, he de dir.
Sí?
Sí, sona molt...
Sona molt, molt fort, aquí.
Sí, sí.
Ja. Sotnos.
Sembla que et vulgui matar, no?
Sí,
no t'enamorar. Però bueno... Res, un dia més us he portat consells, no?, perquè si us heu cansat del típic amor, carinyo, vida, pusseta, potser ja és més dolç, doncs sempre podeu recórrer aquests sobrenoms d'altres països. I dos per uno. Enamoreu i demostreu que teniu cultura general.
Sí. Podem votar el millor?
Va.
Votem el millor?
Jo ho tinc molt clar.
Ai, podem fer un repàs, si us plau, perquè només...
Només dic els noms.
Va.
Val? Espereu que he de recopilar guions.
Andreu, no et posis nerviós, eh?
Sí, sí, s'ha posat molt, molt nerviós.
És molt clar, eh? Clar,
jo també ho tinc clar.
A veure, Itàlia. Il mio piccolo microbo.
Vale.
Val? Algú vota aquest? No?
No.
Repassa'ls tots, repassa'ls tots.
Sí.
Vinga.
El Tibet. Ningudulà. Fatal. El verí més honorable del meu cor.
Fora.
Seguim. Muro. Muro, que t'ens ha agradat.
Jo voto aquest.
Després tenim... Què més tenim? És que, perdoneu, és que per trobar-me...
No, tenim a França, que deia... No a França, a Holanda, que deien la petita patata fregida.
Això, petita patata fregida, que no tenim la traducció, acabo de veure. Després tenim
Noruega.
Pus.
Que és pus?
Pus, sotnos i ja està.
I ja està.
Jo em quedo amb el primer, amb Itàlia.
Sí?
Jo...
Sí.
Perquè jo no dius micro, despectivament.
Jo muro.
Tres muros?
Sí.
Jo crec que amb la patata fregida, mira què et dic.
Tres muros, una patata, una micro italià.
Sí.
José? José, que es queda amb micro italià.
Molt bé, José. Vinga, i ja està. Aquesta seria la notícia per endolçar-vos un dilluns fred.
Vinga,
i
anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Bad Bunny.
Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo.
I és que el cantant i compositor porto-riqueny s'ha convertit en l'artista amb el disc més escoltat del 2022.
Déu-n'hi-do.
Una valoració unànime per part dels principals mitjans especialitzats en el tema, com el Billboard, i també de les grans plataformes de reproducció, com és Spotify. En aquest cas, el rei del reggaeton ha aconseguit col·locar vàries de les seves cançons, com la que estem escoltant ara mateix, que és Titi me preguntó, entre, atenció, les més reproduïdes de tot el món. Amb aquestes dades, Bad Bunny s'ha convertit, doncs, en el primer artista llatí que aconsegueix guanyar aquest guardó, un guardó que se suma, per cert, al que el va convertir l'artista amb el primer disc en espanyol nominat a la categoria de millor disc en la passada edició dels Premis Grammy. Per tant, avui acabem amb ell, amb Bad Bunny, i un altre tema també molt escoltat, com és Neverita.
Doncs vinga, tothom a ballar. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Yo te peto pa ti.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui la pregunta del dia hem sortit a preguntar a la gent sobre el Mobile World Congress, però no farem el típic, la típica pregunta de
us agrada el Mobile World Congress?
No.
Com? Quina pregunta?
Us agrada el Mobile World Congress?
No. No és aquesta, exactament. Aquí venim a posar un debat molt gran sobre la taula i avui, doncs, perquè ens fem una idea, es presenten tecnologies al Mobile World Congress com el 6G.
Ai, Déu meu.
O sigui, hem passat pel 3, el 4, el 5 i ara arriba el 6G, d'acord? O sigui, podem arribar al 3778G? Pot ser. Si els iPhone arriben al 14, doncs tot és possible en aquesta vida. De fet, diuen que encara trigarà a ser una realitat, però el Mobile World Congress serà un dels escenaris principals on es debatrà els estàndards de la connectivitat 6G. Estem parlant de poder oblidar-nos, Joan, això és molt fort, de la fibra òptica.
Ep,
perquè compte. El 6G aniria més ràpid i tot.
Doncs encara hi ha pobles que encara estan posant la fibra òptica.
I quin és el problema? Quin és el debat que volem portar avui sobre la taula de la pregunta del dia? Doncs jo em pregunto, què estem fent? Com afecta tot això al nostre planeta? I César Córcolis, professor de la UOC, en respon. Atenció, perquè aquí ara això intentaré fer un breu resum, que bàsicament la idea és el 5G ens requeria doncs, una certa banda d'ample, no? I ara doncs, ens permetrà el 6G el triple d'operacions, d'acord?
El triple?
El triple.
Déu-n'hi-do.
Però tot i així, la suma total és negativa pel medi ambient, Joan. O sigui, això és un repte molt gran, no? És un dels reptes del mobile. I, a més, hem de tenir present que el cost ambiental d'implementar la connexió 6G també és molt gran. S'ha de donar solució a aquesta realitat i serà un dels punts doncs, a tenir a debatre sobre la taula. No? Llavors aturem màquines i li preguntem a la gent del carrer, se'ns està anant de les mans la innovació tecnològica? Ens estem oblidant de la lluita contra el canvi climàtic? Amb dues haurien d'anar de la mà? Escoltem-ho.
Sí, creus que estan en les mans, evidentment.
Sí? I la gent no, al final no van saber ni hablar ni relacionar-se.
Per l'explotació de matèries primes, sobretot a països del sud.
Però jo crec que poden ser coses completament complementàries. No tiene que, pues, que ser o esto o lo otro. Parte de este cambio viene por también invertir en nuevas tecnologías y en que esto sea, que reduzca mucho menos toda la huella que tenemos de carbono y demás.
Home, sí, hauria de, no? Perquè vale. Acabaré avançant amb unes coses i amb l'altres tirant enrere. No sé si ens fa falta tant 6G. Sí, no, la veritat, no sé ni si l'utilitzarem nosaltres el dia a dia o serà només per les grans empreses, però són les que ens haurien de cuidar més el clima perquè són les que tenen més impacte.
Home, suposo que hi haurien d'haver de les dues parts una equivalència, no? No passar-se avançar en una cosa i deixar l'altra part. Llavors, que hi hagués una equivalència, no cal una cosa més que l'altra.
Crec que sí que s'hauria de mirar més, o sigui, el desenvolupament de la tecnologia tenint en compte els drets humans i, bueno, i el canvi climàtic.
Ho fan per altres coses, doncs per això també ho podríem fer.
Que sí, que el medi ambient hay que cuidar-lo i hay que tener educación, respetar totes les coses per conservar la vida, esta vida. Tecnologia, de eso ya no entiendo tanto.
Ai, la tecnologia ja no l'entarem tant. Però ja has vist que hi ha varietat, Joan? Sí, hi ha molta varietat. La gent que està indignada i també altra gent que pensa doncs, que podria haver-hi un equilibri, no? Uh-huh. Escoltem més punts de vista, perquè això no s'acaba aquí.
Té un terreny difícil.
Això és un problema que tenim molt gros. Per què? Perquè la gent no està acostumbrada al canvi climàtic, encara. I encara en falta molt. Que els polítics estan embolant que no fan ninguna solució.
Massa bèstia tot plegat. Pot ajudar, però pot anar molt malament també. No sé, temps al temps. Potser centrar-nos primer en el canvi climàtic una mica i ja, quan tot estigui controlat, continuar amb les tecnologies i que també ha d'avançar, però jo crec que més important el canvi climàtic.
Jo crec que ara ja tenim lo suficient en quant a tecnologia per al mòbil i que tampoc necessitem gaires coses més. Llavors podríem aprofitar investigadors i tal per investigar sobre altres coses que realment són més importants, com per exemple el canvi climàtic.
El canvi climàtic i la tecnologia tienen que ir de la mano porque la única forma de resolver lo que hemos hecho sin volver atrás va a ser que inventemos cosas nuevas que ayuden a que justamente dejemos de destruir el planeta. Pero
que la gente se informe también sobre esto. La tecnología va, tendría que ir de la mano en ese sentido.
Depende de cómo lo usemos. Es un arma de doble filo. Puede ser algo que nos salve o algo que nos termine de destruir.
Però clar, a tot això hi ha un altre punt de vista, que és la feina que està donant aquest congrés a la capital d'aquí, Barcelona, no? Uh-huh. O sigui, hi ha molta gent que ja està treballant. I, de fet, no t'ho creuràs, però m'he trobat una noia que hi treballa.
Ep.
Sí, sí, sí. O sigui, escoltem si està preparada per aquests dies. Escoltem-la.
Sí, jo treballo allà.
Ah, treballes al Mobile?
Sí.
I per això estàs tan agobiada?
No, de zapata.
Imagino que ja has treballat altres anys o és la primera?
No, és la primera que treballo allà.
Ah, vale.
Però bueno.
I llavors estàs preparada per treballar allà?
Jo vaig allà perquè toca currar i és el que ha sortit, sincerament. Podria fer altres coses. O sigui, perquè surt l'oportunitat i dius, bueno, pues, faig això perquè m'acabo d'independitzar i ho necessito.
Vale.
És el que té. És el que té en aquest país. Però ojalà poder fer altres coses i no això.
Tant de bo. Ai, li agradaria fer altres coses, però una ha de sobreviure.
Ara
és hora, Joan,
sí?
De donar pas al...
Va.
El
bonus track. Grite.
Macaco, sempre al peu del canó en la lluita contra el canvi climàtic.
Exacte. El bonus track d'avui, Joan, va de la línia que marcava alguna de les participants més grans abans que deia que la tecnologia no la dominava massa. Sí. Doncs he trobat dues senyores més, també grans, que volen posar-hi més llenya al foc.
Compte, perquè jo ja vaig dir que jo vaig pronosticar-me a mi mateix que em faria gran quan comencés a no entendre aquestes noves tecnologies. Això ja ha passat.
Sí, doncs escoltem aquestes dues dones que... Déu-n'hi-do, escoltem-les.
Mira, jo opino que està molt bé la tecnologia, però també tindrien que fixar-se amb els que no estem tan al dia, perquè hi ha coses que no les entenem i és un lío.
I tanta tecnologia, no sé si... La tecnologia també embruta, perquè després hi ha tot això de les bateries de litio i tot això, com farem de tot això? També necessita uns puestos per posar-la i tot això embruta.
Jo a casa tinc una col·lecció de telèfons. Sí, clar, els que hem fet servir.
Clar, els anem tinant, sí, però bueno, tot això es té com a emmagatzemar algun lloc i tot això també va embrutant. Inventin coses coses per fer més agradable la vida a la gent gran i a la joventut, que puestos de treball i cosa d'aquesta. Eh? Jo crec que és això.
Compte, gent sàvia. Què en farem de les bateries de litio?
Sí, jo crec que són la veu de la veu del poble, saps? O sigui, preocupar-se per la terra, els joves, i ara, per fer la vida més fàcil als nostres grans. Eh? I han obert un debat molt interessant, que és: fer més tecnologia implica més deixalles?
Bona pregunta.
Joan, qui respondrà a tot això és en Jordi Vigues, periodista i activista climàtic, autor de 5 llibres alertant de la catàstrofe climàtica. Molt bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Avançar tant en el camp tecnològic significa estar més a prop d'una catàstrofe climàtica?
Bé, hi ha tecnologia que ens pot ajudar i tecnologia que ens pot perjudicar. Vull dir, una cosa són les centrals nuclears i les armes nuclears, i una altra cosa són les plaques solars, per dir-ho d'una manera senzilla, no? Tot el que ens ajudi a descentralitzar, a replantejar el que en teníem per progrés, i les tecnologies que vagin associades a aquests valors seran una aportació positiva. Però, en general, els poderosos del món busquen i van en una altra direcció. Pensa que aquí hi ha una guerra entre biosfera i tecnosfera. Aquesta guerra contra el medi ambient, contra la natura, ja va ser establerta fa 1992, quan Barry Commoner va escriure un llibre demanant fer les paus amb el planeta. Però després, posteriorment, la retòrica del capitalisme i la retòrica dels governs han anat parlant de mentida rere mentida. Ja parlaven del desenvolupament sostenible, després de l'economia circular, que en definitiva no són res més que discursos per fer cortines de fum del problema de fons. Fem les paus o no fem les paus en el planeta? Aquesta és la pregunta.
Llavors, podem dir que alguna tecnologia, com ens comentaves, sí que pot ajudar, però d'altres potser que ens posen més traves, no?, a les rodes per combatre aquesta emergència climàtica?
Sí, no s'ha de tenir una visió fanàtica al respecte, perquè nosaltres, el combat, és contra el fonamentalisme tecnològic que ha provocat en el planeta múltiples víctimes, i l'integrisme cientifista. Aquesta idea de que això es fa en nom de la ciència, es fa en nom de la humanitat, que és pura retòrica, perquè en realitat és com la sacristia d'una catedral que es diu sistema capitalista. M'explico? I aquesta retòrica amaga aquesta guerra contra els pobles i contra el planeta, que és el que està passant ara. Gran part de les víctimes que podem comptabilitzar ja tenen orígens ambientals, des dels càncers, a la gent que hi va morir ofegada en el Mediterrani, amb la gent que passa fam en el Tercer Món quan s'obren aliments, tot això és aquesta guerra que hi ha contra el planeta i contra els pobles. I aquesta guerra, nosaltres, que som uns innocents, intentem combatre-la amb idees, amb paraules, però en realitat estem davant d'un repte d'unes dimensions colossals per la humanitat. No està la Terra en perill, com sempre diuen. No som nosaltres, la nostra civilització, la que està en perill. I, per tant, el canvi climàtic és un tema que no està fent mal a la Terra, perquè està acostumada a la Terra a viure en situacions molt divergents, però la nostra espècie sí. I aquest és el tema del punt de vista ecologista més fonamentat amb la ciència, que insisteix en que la tecnologia ha de tenir una dimensió humana i la tecnologia ha d'estar al servei de la humanitat.
Avui estem parlant amb Jordi Vigues, periodista i activista climàtic. Ha tret molts llibres parlant sobre la qüestió, abans ho deies, Nina. Jo li voldria preguntar al Jordi, perquè ho deia molt clar una senyora, i crec que té tota la raó del món, no? Jordi, si avancem en tecnologia sostenible, diguem-ho així, vol dir que tota aquella tecnologia que anirà quedant enrere quedarà obsoleta. Ara bé, tot això passarà a ser deixalla.
Sí.
N'hem d'anar amb compte amb tot això, no, també?
I tant, això no haurien de fer càrrec les empreses que han posat en circulació aquests productes. Aquest és el principi de la Unió Europea, però aquest principi s'incompleix. Sí. És a dir, que si jo em compro un iPhone o em compro un Samsung o em compro qualsevol marca de telefonia, aquesta companyia s'ha de fer càrrec dels residus que genera. I quan el meu telèfon, la meva terminal, deixi de funcionar, jo l'he de poder portar a un lloc. On és aquell lloc? Tot són mentides. Tot això que diuen que reciclen els telèfons i tal i qual, són mentides, són enganyifes de les empreses, no? I això ho patim amb una exportació fins i tot d'aquests residus al Tercer Món. Els residus elèctrics i electrònics s'exporten al Tercer Món contaminant com hem vist en tants reportatges, en fotografies, etcètera. I això es fa en nom de l'ecologia i del desenvolupament sostenible dels nassos, no? O sigui que nosaltres vivim una societat en la qual el greenwashing, la mentida contínua, el confondre la gent, s'ha convertit en una pràctica quotidiana. I quin és el problema? Doncs que nosaltres portem les males notícies. Ells diuen, anem a posar dentistes gratis a Barcelona. Ells diuen, anem a reciclar. I després mires, de les 26.000 papereres que hi ha a Barcelona, no se'n recicla ni una. Totes van a parar compactades a la incineradora o a l'abocador. Per tant, vivim en un moment en què la mentida escrita sempre o publicada és la primera notícia. I la segona és, no és veritat, perquè Però aleshores, clar, sembla com si nosaltres portéssim les males notícies, no? Quedem sempre en una situació difícil, perquè el millor és creure's les mentides. És el que ens han educat ja i és el que practiquem cada dia, no?
Jordi Vigues, periodista i activista climàtic, autor de 5 llibres alertant de la catàstrofe climàtica. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
A tots vosaltres. Hem d'aconseguir que les empreses es facin càrrec de tots els productes que posen en circulació i quan facin fibra, quan no funcionin, ells se'n facin càrrec i siguin retornables.
Queda clar, Jordi. Gràcies. Que vagi molt bé.
A tots vosaltres.
5 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem el professor, sociòleg i politòleg Xavier Torrents per parlar-nos de tota l'actualitat. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
8 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda i com cada dilluns ens visita el professor de la Universitat de Barcelona, politòleg i sociòleg, Xavier Torrents. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I abans de comentar alguns dels aspectes d'aquesta setmana passada, alguns dels que vindran, tenim a la nostra companya Sílvia Muñoz, d'Informatius, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè si ja no ho està fent, és a punt de declarar l'expresidenta del Parlament, presidenta del Parlament que ja no ho és de facto, diguem-ne, que està doncs en aquest judici per presumpta prevaricació quan era directora de l'Institut de les Lletres Catalanes. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
M'agradaria que ens fessis una idea del com s'ha arribat fins aquí, què és el que ha passat i per què declara un dia com avui Laura Borràs, Sílvia.
Doncs en aquesta hora està previst que declari Laura Borràs, encara no ho ha fet, estem pendents, per aquest suposadament fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes quan ella n'era la directora entre el 2013 i el 2017. Ho fa perquè això va demanar la seva defensa per poder contestar totes les acusacions que la inculpen, tant els coacusats, Isaías Herrero, amic de Borràs, i Andreu Pujol, com també la majoria dels testimonis que l'han assenyalat. La seva declaració arriba després que els pèrits informàtics de Borràs aquest matí hagin acusat els Mossos d'Esquadra de manipular
els discos durs d'Herrero. Durant el judici han assegurat que els agents van bolcar la informació de l'ordinador de l'acusat i en van modificar el contingut. En canvi, els perits de la Guàrdia Civil han assegurat que això és impossible de fer. Dins d'aquests discos durs hi ha, entre d'altra informació rellevant, els correus electrònics entre Borràs i Herrero, que és l'única prova de la Fiscalia que inculpa la líder de Junts. Durant el matí han declarat un testimoni polèmic, sobretot a ulls de la Fiscalia. El Ministeri Públic va demanar apartar Emilio Gil, ara Luis Enrique, de la causa, per estar condemnat per assassinat i tortura d'una jove militant del Partit Socialista als anys 80. Però el seu passat, en aquest cas, no ha entrat durant el judici.
Per tant, Sílvia, suposo que un cas mediàticament important, molta afluència de mitjans, suposo, eh?
Sí, exacte. De fet, ara mateix està obrint la nova sessió el president del tribunal que jutja el cas, Jesús María Barrientos, ara està començant, i per tant veurem què és el que acaba dient la líder de Junts. Haurà de replicar els coacusats en la causa, que la inculpen d'aquest fraccionament de contractes, unes declaracions que recordem que van escenificar un acord amb la Fiscalia a canvi d'una rebaixa de condemna que encara s'ha de materialitzar. Borràs també haurà de contestar a les acusacions dels testimonis que van acreditar els pressupostos falsos. Haurà d'explicar si l'adjudicació dels contractes era correcta i també si reconeix que la van avisar des del Departament de Cultura. Recordem que Borràs s'afronta 6 anys de presó i a 21 d'inhabilitació.
Doncs et deixem, Sílvia, que puguis escoltar tot el que ha de dir un dia com avui Laura Borràs. Ho anirem escoltant també els serveis informatius d'aquesta casa. Si diu qualsevol cosa important, ja ho saps, que en aquest programa sempre tens línia oberta. Gràcies, Sílvia. Bona feina, que vagi molt bé.
Fins ara.
Professor, un cas complicat, però li deia ara a la Sílvia, no? Mediàtic, completament.
Sí, mediàtic. I a veure, jo em fixaria en els petits detalls que ja sé que no passen desapercebuts, però potser cal dedicar-les una estona. Per exemple, ara, jo ho entenc, la defensa sempre ha de defensar amb tots els arguments possibles, i una de les formes, com a vegades es tiren per terra judicis, diguem-ne, i per tant no hi ha sentència de culpabilitat, és amb temes de defectes de forma. No entren en el contingut, quan, bueno, seria important. Ja sé que les formes en democràcia, i òbviament en un judici, són, diguem-ne, d'allò més importants, però que en aquest cas una política es defensi en qüestions més formals que no pas en qüestions de contingut, això em sap greu. I més sent, doncs, la segona autoritat del país després del president de la Generalitat és sempre la presidenta o el president del Parlament. Uh-huh. I en aquest cas, clar, posa en qüestió els Mossos d'Esquadra. I clar, que l'autoritat número 2 de Catalunya posi en qüestió a la policia catalana, doncs això és un detall que jo ho deixo pels oients de Ràdio Estel perquè pensin una mica al voltant d'això. Una altra qüestió interessant és les incoherències de vegades d'alguns polítics que exigeixen als altres fer coses que tinguin una conducta que després ells no fan. M'explico. Poso un exemple d'un altre partit polític, que després en parlarem. Per exemple, un polític de Vox, de Castella i Lleó, quan era polític, anava en contra, per exemple, de l'educació sexual a les escoles, als instituts i tal, i resulta que ell era monitor d'un taller d'aquest tipus d'educació, no? Llavors, a vegades els polítics fan aquestes coses. Llavors, per exemple, en el cas de Laura Borràs, doncs que exigeix com a política, i em sembla molt bé que ho faci, el que no em sembla bé és la incoherència. Per exemple, que es parli sempre en català, que es facin les coses en català, i em sembla que l'advocat que la defensa no parla en català. I un altre petit detall que també cal tenir en compte és que s'ha autoritzat, que ho acaba de dir, doncs, aquesta connexió a l'exterior que acabes de fer, Joan, ha utilitzat, diguem-ne, a un senyor que, de fet, doncs, dir-ho clarament, un representant clar de l'extrema dreta defensant una presidenta del Parlament. A mi no m'agrada que això passi. No m'agrada, la veritat és que m'agrada. I són petits tres detalls que ja sé que no van al nucli dur de la notícia, d'allò que és mediàtic, però com jo això, sé que d'això ja en parleu força a Ràdio Estel, he volgut tocar aquests tres petits punts que potser donen que reflexionar.
I encara un punt més, professor, si em deixa, i és que pendents del que li pugui passar a Laura Borràs, més enllà de si segueix sent o no segueix sent presidenta del Parlament, és què passa amb el seu partit, que podria agafar les regnes Jordi Turull.
Sí, a veure, jo no entro mai en les decisions internes dels partits, els partits han de decidir-ho ells com vulguin, Però, clar, recordem que en aquest cas, malgrat el tema del discurs mediàtic es faci, diguem-ne, està investigada, antigament es deia imputada, no per una qüestió política. Això no té res a veure amb el procés, no té res a veure, diguem-ne, amb el tema de les relacions Catalunya-Espanya, sinó tenen que veure amb una pràctica massa comuna entre diversos polítics, de totes les formacions polítiques, no de Junts, sinó de totes les formacions polítiques, tots han tingut casos d'aquest tipus, que és donar contractes a amics, el que es coneix com a clientelisme, no? I, però, òbviament, passi, si hi ha una sentència i aquesta sentència, doncs, acaba sent inculpatòria, òbviament això removrà el panorama de Junts, però en part ja s'està removent a partir del candidat a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, que, si ens fixem, no posa en cap moment ni el logotip de Junts, ni posa estelades, o sigui, en els seus actes polítics no hi ha banderes independentistes, sinó banderes catalanes, la senyora...
Ni va acompanyar Laura Borràs al...
Sí,
al Tribunal Superior.
Llavors, el que està veient és, diguem-ne, una reestructuració d'un espai polític, que és bo i sa que existeixi, que és l'espai polític que durant 23 anys va liderar especialment el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i que aquest espai polític, després del procés, òbviament, com li ha passat a tots els partits polítics, han mogut les seves posicions. Mm. És a dir, ni Esquerra Republicana d'avui no és la de fa 15 anys enrere, ni el Partit Socialista d'avui no és el de fa 15 anys enrere, i així en tots els partits. O, per exemple, els comuns abans eren Iniciativa per Catalunya. És a dir, en tots els partits els hi ha passat això. I, per tant, és lògic que també li passi en aquest espai, ara anomenat Junts, però que s'està redreçant i no s'ha acabat de redefinir. Possiblement el fet de que hagi passat a l'oposició, recordem que fa uns mesos estaven encara en el Govern de Catalunya, el estar a l'oposició, doncs, fa que potser no es coneguin tant aquests redreçaments, però estan havent aquest redisseny d'aquest espai polític.
Minut i mig, que passa de 3:45 de la tarda. Ara sí, obrim altres qüestions perquè us ho estem explicant avui a Ràdio Estel. També és notícia aquestes 62 persones migrants que han mort a la Mediterrània, professor.
Doncs sí, a veure, jo especialment crec que des de Ràdio Estel cal explicar una cosa, que és veritat que ha sortit de les notícies, però a vegades no se'n parla prou o no s'aprofundeix prou en les notícies, que és parlar d'un dels tres col·lectius bíblics més desafavorits mil·lenàriament. És a dir, des del temps del rei David, fa 3.000 anys, o de Jesús, fa 2.000 anys enrere, sempre la Bíblia ha parlat de les vídues, en aquest cas podríem parlar avui en dia de la feminització de la pobresa, dels nens i les nenes, la pobresa infantil, i després dels estrangers o dels migrants, com en diem avui en dia. I, per tant, és un col·lectiu que, de forma ja bimil·lenària, inclús trimil·lenària, ja els textos bíblics parlen com un dels tres grans col·lectius desafavorits. 62 persones mortes, com a mínim, perquè fa unes hores eren 60, fa unes hores més enllà eren 59, poden acabar trobant-se algun cos malauradament més mort, doncs és un cop colpidor. I més sabent que es podria haver evitat. Ja no parlo de les conductes delictives, òbviament, d'aquestes màfies que fan comerç amb les vides humanes i, per tant, amb aquest trajecte a través de pasteres o de cayucos o de lanxes ràpides, etc., en el qual fan realment com... Bueno, posen com si fossin, diguem-ne, animals, com si fossin bestiar dins i els arropleguen allà i amb tot el perill, sinó parlo d'una cosa que sí que es podia evitar. El govern actual d'extrema dreta d'Itàlia, de la primera ministra Meloni, ha aplicat des de fa poques setmanes una política que obstaculitza molt l'activitat humanitària de les ONGs no lucratives del tercer sector. És a dir, entitats humanitàries que tenen els seus vaixells, les seves barques, justament a la mar Mediterrània, per intentar que això s'eviti. Per tant, mai podrem saber, però és probable que hagués estat així, si s'haguessin pogut salvar, si no les 62 persones i les 62 vides humanes, però potser, no sé, d'aquestes gairebé vintena de nens i nenes, entre els quals estaven, doncs, i que també han mort, doncs, poguéssim hagut salvar part d'aquestes persones que segurament han mort per no saber nedar, i segurament amb una barca al costat humanitària, amb flotadors i amb l'aparell imprescindible, possiblement, a lo millor, en comptes de 62, haguessin estat 14 víctimes, que també haguessin sigut molt dolgudes, però, com a mínim, viurien unes quantes persones més encara al planeta Terra.
Seguim obrint qüestions, per exemple, a l'extrema dreta, concretament a Espanya i concretament al partit de Vox, perquè ha fet una moció de censura, atenció, amb un antic líder del Partit Comunista d'Espanya. Recordem que fa poques setmanes Macarena Olona era entrevistada per Jordi Évole i deia que un dels seus grans referents era Julio Anguita.
Sí, això els hi pot estranyar una part dels oients que ara ens estan escoltant, però jo us diria que fem una cosa, fem com un exercici. Ja sé que a la ràdio no tenim imatges, però intentarem ara fer una imatge. A veure, generalment quan parlem d'esquerra i dreta i veiem els dos extrems, l'extrema dreta, doncs, amb una línia recta, doncs, com si fos l'horitzó, una línia recta, allò més a la dreta seria l'extrema dreta, allò més a l'esquerra és l'extrema esquerra. Clar, vist així, el panorama polític ho veiem molt lluny. O sigui, l'extrema esquerra, diguem-ne, i tot així el Partit Comunista d'Espanya, de la Transició Democràtica, doncs, havia gent d'extrema esquerra, però havia gent més moderada, que finalment doncs, van acabar inclús el Partit Socialista, sí, que eren socialdemòcrates. Doncs, el més a l'esquerra, doncs, ho veiem molt lluny, el més distanciat possible de l'extrema dreta, que està a l'altre punt de la línia. Però si ara tanquem els ulls, no deixem d'escoltar Radio Estel, però tanquem els ulls, i veiem un cercle, veiem com una rodona, i veiem a la part de dalt, com si fossin les 12, fos un rellotge rodó, i fossin les 12, les 12 menys 1, doncs, per exemple, fos l'extrema esquerra, les 12 i un minut fos l'extrema dreta, veuríem que en aquest cas gairebé es toquen els extrems. Per tant, és una altra manera de veure també les ideologies polítiques, que és com un cercle, com una rodona, en la qual fa bona aquella dita catalana de els extrems es toquen. I això ens permet entendre que una persona que quan un partit que no era majoritari, però que tenia força gent al darrere, com era el Partit Comunista d'Espanya, en aquell moment militava allà, el Ramon Tamames, doncs ara, amb un partit polític que tampoc és majoritari, però déu-n'hi-do la gent que té al darrere, perquè és la tercera força política d'Espanya, la quarta força política de Catalunya, que és Vox, doncs el representi. I quin nexe en comú pot tenir aquesta persona? D'entrada, dos. Una, que això jo no ho sé, perquè no sé en l'època del Partit Comunista, Ramon Tamames, si érem o no molt nacionalista espanyol, això no ho sé, però una cosa que tocaria seria que abans era nacionalista espanyol i ara continua sent nacionalista espanyol, i per tant ho fa per Espanya, aquesta idea abstracta i genèrica. És com si, més igual si ho fes per Espanya, per Catalunya, per Barcelona o per Europa. Una cosa és parlar d'aquests termes en termes pràctics per millorar la vida de les persones, i l'altra és parlar-ho com una idea genèrica, diguem-ne, que exclou a les persones. Per tant, aquesta idea nacionalista d'Espanya pot ser la que hagi permès a Ramon Tamames passar d'una esquerra radical a una dreta radical. I l'altra qüestió seria que llavors, en aquella època, fos autoritari i ara fos autoritari, perquè els extrems, l'extrema esquerra i l'extrema dreta, tenen polítiques autoritàries i per això tenen això en comú. El que tenien en comú Stalin i Hitler, a part d'un pacte que van fer i que a vegades no s'explica prou a les facultats d'història o als instituts de secundària quan ens aprenem història, és que van fer un pacte de no agressió, i a més es van repartir Polònia, i a més de fet, inclús començada la Segona Guerra Mundial, estaven en pacte. Per tant, això a vegades s'oblida, que Hitler i Stalin, malgrat que aparentment eren molt diferents, es tocaven. Doncs bé, això permetia entendre que Santiago Abascal se senti bé en Ramon Tamames i viceversa. I per tant, quina cosa, perquè a veure, la gent d'extrema dreta és neofeixista o dreta radical, pot ser dues les dues coses, però tonta no ho té per què ser. Val? I llavors, precisament ha fet una cosa molt intel·ligent, que ja va fer l'extrema dreta francesa. Li va sortir malament a Jean-Marie Le Pen, però la seva filla Marine Le Pen ho ha sabut fer molt bé. Què és? Fer un discurs que s'aproximi als antics votants dels comunistes o antics votants d'Iniciativa o els antics votants o els actuals votants dels comuns, i això permet entendre per què Vox pot esgarrapar votants dels comuns, per exemple, a Nou Barris. Ja sé que en principi això xoca molt a la gent, però això passa. I no dic que els votants dels comuns, el gruix, se'n passi Vox, o de Vox als comuns al gruix. No, el gruix no. Però hi ha una part que sí que es toquen, que s'interseccionen. I s'interseccionen perquè fan un discurs, diguem-ne, podríem dir, populista, en el qual l'única diferència, que és prou important, perquè té a veure amb el tema que parlàvem abans de la migració, però un pot parlar, bueno, Vox pot dir, jo defenso els treballadors espanyols, li afegeix l'adjectiu espanyol, però diu, jo defenso els treballadors, mentre que els comuns diran, jo defenso els treballadors. Però això al voltant de peu potser no ho diferencia tant i dir, ah, doncs si voten o en faran el mateix, llavors pot haver aquest trasbassament de vots. I això, per aconseguir això, ha fet aquesta moció que, recordem, es farà abans de les eleccions municipals i autonòmiques. Per tant, s'ha fet expressament, Vox ho ha fet expressament, per pujar el nombre de vots al mes de maig.
Ara li faré fer allò que ho dien tant, i ho entenc perfectament, els politòlegs, que és treure una bola de vidre. Professor, no sé si dir que a Espanya l'extrema dreta ha tocat sostre...
No, no ha tocat sostre. No cal ni treure la bola de vidre. No cal. Aquí, diguem-ne, fent ciència política, podem veure que no ha tocat sostre. En altres països ha arribat a ser la segona o tercera o la primera força política. Sempre primera força política, a vegades ha governat, és el cas de Meloni a Itàlia, o a vegades no ha governat, és el cas de Suècia, però no ha tocat sostre. Per tant, podríem veure, no dic que sigui el maig d'enguany, però podríem veure a Vox quedant primers en alguna comunitat autònoma, Vox quedant primer en algunes alcaldies grans o mitjanes de renom, i per tant Vox no ha tocat sostre. Si la pregunta és aquesta, Vox no ha tocat sostre. Malauradament, i tristament, sí, i tràgicament.
Sí. Ja, veu que anava a sospirar, professor. El que sí que ha començat avui a Barcelona, ara en parlàvem també des d'aquest programa, de fet començàvem el programa parlant-ne, és una fira importantíssima, no només a nivell de Barcelona, sinó a nivell mundial, com és el Mobile World Congress.
Efectivament, el Mobile World Congress, el Congrés Mundial de Mòbils, que sabem des d'avui que s'ha endegat, que a més és de nova tecnologia, i s'ha ampliat altres espais de tipus robòtica, intel·ligència artificial, és a dir, no només és el 5G o 5G Plus o 6G, sinó que s'ha ampliat altres qüestions que no només són els mòbils, situen a Barcelona... sota aquest, el concepte d'una gran sociòloga, Saskia Sassen, que va popularitzar aquest concepte, que és el de ciutat global. Barcelona és una ciutat global, i això vol dir que està anàloga, no amb nombre d'habitants, tampoc vol dir que sigui amb importància econòmica, però és anàloga a ciutats com París, com Londres, com Nova York, o semblants en quant a la influència mundial. Barcelona, ens siguem coneixedors o no, o fins i tot un tema més important, ens siguem, diguem-ne, més que coneixedors, ens adonem de la petjada forta d'un congrés com aquest, ens permetrà entendre que ser ciutat global significa, diguem-ne, reunir a part de les ments i de la gent més creativa del planeta. En aquest cas, en la vessant tecnològica, però recordem que Barcelona, a part del turisme de masses, té un turisme també científic, perquè celebrem molts congressos científics. No només aquest és el de més renom, però no només aquest, i això fa que part dels caps dels pensants, diguem-ne, i creatius del món acabin venint a Barcelona. Primer en un congrés científic i després vindran de vacances amb les seves parelles, les seves famílies, els seus matrimonis, etc., els seus fills i les seves filles, i per tant, això fa que Barcelona tingui una força que... Al meu entendre, igual quan parlem de polítiques d'estat, quan ens referim a la Generalitat o ens referim al govern espanyol, convindria que també a una ciutat com Barcelona es fessin polítiques d'estat. Uh-huh. És a dir, passi el que passi el mes de maig a les eleccions municipals i a la composició del que seria el consistori municipal, governi qui governi, sigui alcaldessa o alcalde de Barcelona, convindria fer polítiques mancomunades entre tots els partits, els qui governin i els de l'oposició, perquè és una ciutat global.
Clar, professor, no sé en aquest sentit, ara que ens traia tota la qüestió del turisme, jo recordo que fa anys que s'està parlant d'aquest gran turisme de masses, de com reabsorbir-lo, de com reorganitzar-lo des d'una ciutat com Barcelona. No sé si estem reconvertint tot aquest turisme de massa en turisme de congressos. I això també és una manera de regular.
A veure... Fer, hi ha vasos comunicants. És a dir, primer, hi ha dues coses que s'haurien de decidir en aquestes polítiques turístiques. Primer, no baixar la quantia econòmica del que suposa el turisme, perquè vol dir que si baixés la quantia econòmica en total, abans de parlar de la qualitat, si baixés la quantia econòmica, voldria dir que milers de cambrers i cambreres s'anirien a l'atur, volia dir que part dels hotels es tancarien, i així successivament. Per tant, està bé que hi hagi política turística, perquè recordem que després de França i dels Estats Units, Espanya és el tercer país del món en turisme i la ciutat més turística de tot Espanya és Barcelona. I la segona qüestió és la qualitat. És a dir, si volem baixar el número de turistes de masses, l'única manera és augmentant altres tipus de turisme. El turisme científic no n'hi ha prou. Hauria de ser turisme el turisme científic no hi ha prou amb aquest. Hauria de ser turisme científic i turisme cultural. Aquests dos són els turismes que permetrien baixar el turisme de masses sense perdre la capacitat econòmica.
Professor Torrents, moltíssimes gràcies avui per partida doble, perquè el professor Torrents ha tingut a bé quedar-se amb nosaltres a partir de les 4 i encetar una taula rodona que em sembla molt interessant arran del cas de Sallent la setmana passada. De seguida ho comentem tot plegat amb uns quants experts que ens hi acompanyen.